aquesta sintonia ens porta a parlar de cinema. És divendres i ja tenim aquí preparats els nostres estudis en Jordi Horno. Benvingut, Jordi.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. I què, amb novetats? Tenim novetats aquí cinematogràfiques?
Avui la novetat no és altra que retre homenatge en el compositor de la banda sonora que il·lustra la nostra sintonia, que aquesta setmana doncs es va deixar.
Sí.
Ennio Morricone, que a principis de setmana doncs es va deixar ja una edat força avançada.
I amb una gran vida viscuda.
Amb una gran vida, amb una gran, molt prolífica aquest compositor. Va escriure aproximadament unes 300 bandes sonores i que doncs ha influït a altres compositors de molts gèneres diferents, per exemple, dins de les bandes sonores en Hans Zimmer, però dins de la música pop, Dire Straits, Metallica o Radiohead. O sigui, aquests grups reconeixen haver estat influïts per la música d'Ennio Morricone. Per tant, és un compositor que la seva influència va anar molt més enllà del que nosaltres vèiem, bueno, acompanyava el que nosaltres vèiem a la gran pantalla. La veritat és que es va donar a conèixer amb les pel·lícules de Sergio Leone. Per un punyado de dòlars va ser la primera pel·lícula on aquest compositor va convertir els tòpics de les pel·lícules del western en una cosa totalment original, barreja de elements tradicionals com el galop de guitarra, el xiulet, cors que no tenien text i barrejat amb trets. I aquesta banda sonora de El bueno, el feo y el malo és un exemple molt clàssic i molt típic de l'estil que Ennio Morricone va imprimir en les composicions per aquests westerns de Sergio Leone. Però la col·laboració amb Sergio Leone va començar el 1964 i després doncs van venir La muerte tenía un precio, que estàvem escoltant la banda sonora. No, perdona, La muerte tenía un precio és la primera que després va venir i El bueno, el feo y el malo és la que estem escoltant la banda sonora. I llavors varen venir encara més westerns com Hasta que llegó su hora, però va acabar amb Érase una vez en América, que va ser l'última pel·lícula que va fer aquest director. Però Ennio Morricone també va treballar amb alguns dels millors directors de la indústria del moment. En aquella època, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Dario Argento o Giuseppe Tornatore, director de Cinema Paradiso, sintonia del nostre programa.
I tant, que l'acabem d'escoltar.
Però també amb directors anglosaxons com John Carpenter, Brian De Palma, Roman Polanski i Quentin Tarantino. Director amb el que no tenia gaire bona relació, però
no?
Que precisament va ser el que al final li va donar l'Oscar amb Los Odiosos 8. Vull dir que, mira, és
a vegades pots no portar-te bé, però...
No és que no s'hi portés bé. Quentin Tarantino tenia una certa... M'entens? Tenia altres preferències de compositor, però bueno, al final el va tenir com a compositor i no només això.
I va sortir bé, i va sortir bé a la jugada.
I també va treballar amb Pedro Almodóvar a la pel·lícula Atame. I, bueno, premis.
Molts.
Morricone va guanyar 3 premis Grammy, els Oscars de la música, va guanyar 3 Globus d'Or i els Oscars sempre se li van resistir. Havia estat nominat 6 cops
i no en va aconseguir
i no
cap.
Havia aconseguit cap. I l'any 2007, a la cerimònia dels Oscars d'aquell any, se li va lliurar l'Oscar honorífic. I ves per on, van haver de passar 10 anys, el 2017, perquè li donguessin el de veritat. Perquè a l'honorífic diuen que li donen quan sembla que ja està a punt d'anar-se'n cap a l'altre
barri. És un que maca la trajectòria, maco, però Déu, no?
Sí. En canvi, el 2017 va guanyar l'Òscar reconegut per la millor banda sonora, per Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino. I es va convertir amb el guanyador guardonat amb aquest premi més ancià, més longeu de la història dels Oscars.
Clar, perquè 2017, no, has dit?
Sí.
Clar, fa 70 llargs.
Fa 3 anys, en tenia 80... O sigui, en tenia 92 ara, doncs 87, 89. Però, bueno, és igual, tenia una edat ja que per tenir un Oscar o ets dissenyador de vestuari, per dir-ho d'una manera, o ets compositor, que ja, déu-n'hi-do, a 89 anys era compositor. Però director ja és una mica més complicat, però bueno, poder en Clint Eastwood, el pas que va, encara en guanyarà algun altre.
Jo crec que sí, té possibilitats.
Però bé, Ennio Morricone, un gran compositor que ens ha deixat aquesta setmana, i hem repassat una mica la seva biografia com homenatge per ser el compositor de la música que il·lustra la sintonia d'aquesta secció.
Doncs moltíssimes gràcies per aquest homenatge, per aquest repàs a Ennio Morricone, la seva vida i trajectòria, també els seus premis, i ara ens endinsem a les estrenes de la setmana.
Estrenes de la setmana que, mica en mica, doncs, es van incorporant cada vegada més a les cartelleres, doncs cada vegada són més les sales que van reobrint les seves portes. La primera estrena és Per anar a passar por.
Val.
És The Boy, la maldició de Brahms. És la segona entrega d'una pel·lícula del 2016 que es titulava igual, The Boy, i que és un ninot. Un ninot a qui els seus propietaris tracta fos un nen de veritat. Això és la primera part.
D'acord.
En aquesta segona part, la història és d'una família que es trasllada a una mansió que té unes llegendes bastant fosques, i el fill doncs troba aquest ninot i, evidentment, comença a entablar-hi una amistat, i doncs aquest ninot ja començarà a fer de les seves i aterroritzarà en aquesta família que s'ha traslladat en aquesta mansió precisament per estar tranquil.
Per estar tranquil. A mi ja m'has posat la pell de gallina, eh? Aquestes pel·lícules són aquelles que tenen en tensió,
durant... Si veus el tràiler i veus el ninot aquest, amb aquell enclenxinament que porta, porta un pentinat d'aquells de...
Sí.
No fa pas cara, no és en Chucky,
Val.
No és en Chucky, però... te dona una impressió que d'aquí no pot sortir-ne res de bo.
Doncs The Boy 2, aquesta primera proposta, aquesta estrena que ja podem veure als cinemes.
I tenim una altra maledicció, però en aquest cas és de comèdia. La pel·lícula es titula La maldició del guapo. És una comèdia dramàtica hispano-argentina i que, doncs, amb un repartiment en Gonzalo de Castro, Juan Grandinet i Malena Alterio i Cayetana Guillén Cuervo, entre altres, n'hi ha molts més, i molt coneguts. I es parla d'un home que té un talent natural per estafar.
Val.
Però ara viu tranquil, regenta un bar, i això ho fa des de que ha sortit de la presó per complir condena, precisament per una d'aquestes estafes.
O sigui, ha recuperat la seva vida.
Sí, ha recuperat. Però aquesta recuperació es veu una mica estroncada quan arriba el seu fill, un fill que feia molt temps amb el que no hi tenia cap mena de relació i que li ve a demanar ajuda per esclarir un fet que ha succeït en la joieria on ell treballa. Hi ha una escena del tràiler que diu, ja està bé que un hijo venga a hablar con su padre, y le digo, no vengo a hablar con mi padre, vengo a hablar con el delincuente.
Necesito ayuda.
Aquesta escena deixa ben clar quins són els motius per als quals aquest fill torna a reprendre la relació amb el seu pare. Però això anirà més enllà com sempre aquestes coses, les arrels familiars tiren una mica.
Sí, i en clau de comèdia, doncs, aquesta La maldición del guapo.
Bueno, continuem amb una pel·lícula titulada ¿Dónde estás, Bernadette?, dirigida per un director força conegut, com és Richard Linklater, autor d'una gran pel·lícula com va ser Boyhood en el seu moment, i que ara, doncs, ens porta la Cate Blanchett, que encapçala el repartiment, interpretant a una prestigiosa arquitecta que fa anys que no fa res, que està passant per una crisi personal,
sí,
i que, doncs, bueno, a partir d'un consell que li diuen que té que tornar a estar activa, doncs desapareix, i el que passa és que ha acceptat un treball, un nou projecte a l'Antàrtida.
Sí, és d'aventures, aquesta.
Bueno, no és que sigui d'aventures, perquè és el viatge de la família quan aconsegueix saber que està allà per anar-hi. Al principi, doncs, veus els desastres que fa amb el seu comportament amb els veïns de l'entorn. En fi, és una comèdia dramàtica, però que, barrejant Cate Blanchett amb la resta del repartiment i el director Richard Linklater, doncs pot oferir garanties.
És una bona fusió.
Exacte.
Una bona fusió.
Llavors, tenim una pel·lícula que ha tardat 6 anys en arribar.
6 anys?
Sí, 6 anys. La pel·lícula és del 2007, perquè la pel·lícula és del 2013, i es va estrenar en el Festival de Sitges d'aquell any.
D'acord.
I no va tenir recorregut comercial.
Sí, el 2013 la teníem
Festival de Sitges, no va tenir recorregut comercial, i ara, doncs, la distribuïdora, doncs,
l'ha tret del calaix.
I és estrany, perquè la protagonista és la Scarlett Johansson.
Oh.
I el director és en Jonathan Glazer, que tampoc és un desconegut. La pel·lícula és Under the Skin, sota la pell, bajo la piel, i que, bueno, és una pel·lícula de ciència-ficció, terror, sobre una dona que té un que és un extraterrestre.
D'acord.
No sabem si ella és una humana que té a dins la posseïda,
sí?
O és que ella és la personificació d'un extraterrestre.
I és l'Scarlett Johansson. Doncs ben guapes que són.
Exacte.
Les extraterrestres.
Sí, però és que ja té una missió, i la missió és de seduir i engatusar homes solitaris per conduir-los a un destí fatal.
Pinta interessant, si
sí,
més no.
Però
eh?
És estrany, això. Es va estrenar al Festival de Sitges, va tenir una força bona acollida, i en canvi després no va tenir cap mena de recorregut.
Ja no va ni arribar als cinemes.
No va tenir, i ara s'estrena com una pel·lícula d'aquest any, però esclar, citant que la producció és del 2013, perquè si no, qui vegi l'Scarlett Johansson...
Què està passant aquí, eh?
Aquí hi ha Photoshop, o què? No, és que l'Scarlett Johansson tenia 7 anys menys quan va protagonitzar aquesta pel·lícula.
Que dia d'avui.
I anem ja cap a Torroella.
Sí.
I a Torroella aquesta setmana projecten Especiales, pel·lícula de l'Eric Toledano i l'Olivier Nakache, que són els directors de la pel·lícula Intocable, i que s'especialitzen en fer pel·lícules normalment basades en personatges reals i que són de contingut, doncs, social i humà. En aquest cas es parla de dos amics, protagonitzats per Vincent Cassel i aquest Reda Kateb, que interpreten aquests dos amics que es dediquen a ajudar joves amb característiques especials i que des del sistema oficial no reben
no
cap tipus d'ajuda. Per tant, és una qüestió social, i aquests dos personatges, doncs, també estan basats en personatges que varen existir i tenien un centre d'acollida d'aquesta gent.
O sigui, basada en fets reals, com Intocable, que ja és l'estil, no, diguéssim?
I és curiós que, una cosa que us dic de passada, que estem veient, que si esteu a la white de les novetats que surten amb DVD, veureu que surten amb DVD títols que encara estan en cartellera o que encara s'estan passant a les sales comercials. I és que amb això d'aquests 3 o 4 mesos que hem estat sense estrenes de cinema, les pel·lícules que en 3 mesos ja surten amb DVD, ara encara els han recuperat per la gran pantalla, però amb DVD ja estan sortint. I aquest és el cas d'Especiales,
que surt, ja es pot veure en DVD,
aquesta
també
setmana amb DVD, però que el cinema de Torroella ens la passa pantalla gran.
Doncs ja ho sabeu, cap a Torroella de Montgrí. Jordi Orno, moltes gràcies i ens veiem divendres que ve.
Ens veiem divendres que ve, que
per acomiadar-nos.
Que despedeix temporada.
Sí, ens acomiadem temporada.
Doncs, bueno, doncs divendres que ve aquí ens despedirem fins al setembre, o on sigui.
I a mi ja no em queda gaire més temps, per tant, adeu, audiència, ens veiem dilluns que ve, que tingueu bon cap de setmana.